Tarda, és dijous 9 d'octubre. Us parla Mireia Puente.
Info migdia. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Fátima Rodríguez forma part de la tripulació del Mediterranean Saving Humans, un vaixell que es dedica a salvar la vida de migrants al Mediterrani. Ara, però, aquesta nau està inoperativa. El Centre de Coordinació de Roma, però, va denegar que el vaixell atraqués al port més proper. La Cooperant ha visitat Sant Cugat aquesta setmana dins del programa de Ciutats Defensores dels Drets Humans. Ha parlat sobre la proliferació de discursos d'odi vers les persones migrants, així com del genocidi a Gaza i el paper de la Global Sumut Flotilla. De fet, Rodríguez ha participat a Ciutats Defensores dels Drets Humans en substitució del seu company, Yasonas Apostolopoulos, que ha format part d'aquest col·lectiu d'activistes que volia trencar el setge d'Israel sobre Palestina per introduir-hi ajuda humanitària. Sant Cugat hauria de dotar-se de més recursos tecnològics per garantir que les polítiques contra el canvi climàtic comporten un benefici real en la salut de les persones. És una observació del doctor santcugatenc David Dalmau, director de la Càtedra de Salut i Canvi Climàtic de la Universitat de Barcelona Mutua Terrassa, responsable del simposi Crisi Climàtica i Sanitària que té lloc aquest dijous i divendres al Paraninf del Centre Universitari. La Generalitat i el govern espanyol també endeguen aquesta iniciativa que reuneix experts mundials per debatre polítiques innovadores del sector de la salut en l'horitzó de la crisi climàtica. Quan l'augment de la temperatura, especialment a l'estiu, també provoca mortalitat en els marcadors de salut, la Càtedra Salut i Canvi Climàtic UB Mutua Terrassa vol investigar més per protegir-nos. Segons el doctor Dalmau, que també és director de la Fundació per la Recerca de Mutua Terrassa, és necessari validar des del punt de vista científic quins són correctes les iniciatives que es fan en el sector de la salut en la lluita contra el canvi climàtic. Aquesta és la raó de ser del simposi, que té l'objectiu de crear estratègies per adaptar el sistema sanitari a les inclemències climàtiques, amb especial èmfasi a les polítiques de salut públiques, un compromís verd que té en el punt de mira els col·lectius més vulnerables com la gent gran i les persones amb malalties cròniques, grups Diana en períodes de calor. L'experiència laboral a Terrassa porta Dalmau a reconèixer en la ciutat més eines que no pas Sant Cugat per mesurar qualsevol fenomen ambiental en qualsevol habitatge.
Faltaria, per tant, aquesta implementació de certs recursos tecnològics que permetin, des d'un punt de vista científic, de recerca, nosaltres ho hem oferit de fer aquest estudi, que permetin mesurar l'impacte directament en els habitatges de la ciutat de Sant Cugat del Vallès.
Amb encara més de 2 mesos perquè Nadal arribi a Sant Cugat, l'Ajuntament ja ha anunciat quan serà l'encesa de llums, que és l'acte que dona el tret de sortida a les activitats nadalenques a la ciutat. Serà el divendres 28 de novembre a la plaça d'Octavià, tal com ha anunciat el consistori a través de les xarxes socials. I que la bandera de Palestina acompanyi o no les escales que pugen al carrer Vallès fins al passeig de Francesc Macià sembla una qüestió de perseverança. Fa gairebé una setmana, arran Sant Cugat i Hora Bruixa reivindicaven la pintada amb una publicació a les xarxes socials en què feien una crida a estendre la solidaritat des dels països catalans fins Palestina. La pintada va durar poc, ja que la brigada municipal va encarregar-se de pintar de blanc les parts de color de la bandera, deixant així una llarga franja blanca que ocupava més de la meitat de la superfície de les escales. Aquest dimecres, però, la bandera de Palestina tornava a decorar la pujada, aquesta vegada també amb una pintada a la part inferior en què es podia llegir Israel ha estat genocida. Com en l'anterior ocasió, la bandera ha durat poc. La brigada ha estat convocada a l'espai per fer neteja de tot plegat. La intel·ligència artificial està transformant molts àmbits de la nostra vida i la salut mental no n'és una excepció. El professor investigador del Departament de Medicina de la UIC Barcelona, Pere Castellví, alerta dels riscos que pot tenir un ús irresponsable de la IA en l'àmbit de la salut mental, especialment en infants i adolescents. El magazín Faves Comptades, Castellví defensa la necessitat d'una regulació ètica i política d'aquestes eines i insisteix que l'acompanyament humà és insubstituïble en la prevenció del suïcidi. Donem pas a l'agenda esportiva del cap de setmana de la mà de Joan Garcia. Bona tarda.
Comencem el repàs a la crònica esportiva d'aquest cap de setmana i, òbviament, preparant una agenda farcida de partits. El maig que destaquem serà el de dissabte, a partir de les 6 de la tarda, entre l'Aro Rioja Volley i el DSB Club Voleibol Sant Cugat, jornada inaugural de la Lliga Iberdrola. Tots dos conjunts arriben a la cita després de veure's les cares a pretemporada i amb victòria santcugatenca. El partit, però, serà diferent, perquè hi hauran els 3 punts en joc. Baixa destacada en l'equip santcugatenc, el Dane Zengitabe Mongoa, un dels dos reforços de luxe del conjunt santcugatenc. Qui estarà a pista serà Mayra Westergaard, l'altre reforç d'aquest DSB Club Voleibol Sant Cugat. Coneixem l'última hora, ens explica com afronta el partit el seu tècnic, Joshua Pérez, qui debuta a la banqueta del conjunt vermell i negre.
Sabiendo que ya hemos venido de jugar 2 partidos con Aro, ya las conocemos, a ver qué situación nos plantean y tratando de hacer el mejor partido posible para llevarnos la victoria.
Doncs primer partit fora de casa i debut en aquesta Lliga Iberdrola del DSB Club Voleibol Sant Cugat. I a Sant Cugat tindrem un partit també important. Serà el que afronta el primer equip de l'handbol Sant Cugat davant l'Esplugues. Els santcugatencs afronten la 5ª jornada després de la darrera derrota i va ser a casa davant l'Oar Gràcia. Per tant, volen tornar al camí del triomf. I per diumenge ens espera un gran partit a Sant Cugat. El Pau 3 de la Rambla del Celler acull el debut històric a la tercera federació, tercera FEP, en aquest cas, del primer equip masculí de la UES de bàsquet. Serà davant de l'Igualada, jornada número 2. A la jornada inaugural, els santcugatencs van competir, però van caure derrotats a la pista del Valls. Per tant, tot a punt per als equips santcugatencs en una nova jornada esportiva de cap de setmana.
Moltes gràcies, Joan. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
Info Migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat.
Atreveix-te a tot, a viure-ho, a aconseguir-ho tot. A Occident ens assegurem que estiguis ben assegurat perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Hola, em dic Marc.
Hola, me llamo Lalo.
Hola, em dic Xavi.
Hola, me llamo Elena.
Hola, em dic Joan.
Hola, i jo sóc el David.
Usuari del taller de Jeroni de Moragas.
I cada mes fent un programa de ràdio.
A Ràdio Sant Cugat.
I us expliquem les notícies més destacades.
I un resum esportiu.
Us recomanem música.
Fent agenda.
I el nostre dia a dia.
I escolta'ns al 91.5 FM i a 3w.cugat.cat.
Per tu, el programa de Jeroni de Moragas.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
A continuació, escoltem la reemissió de la tertúlia d'avui.
Ja
Ara sí, quan passen 6 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Ho farem amb un duet de luxe, amb l'Eduard Gené, crític d'Arts Escèniques, i la Montse Moral, farmacèutica i rotària. Tenim la Montse, que aquesta setmana ens repeteix, que la vam tenir aquí el dilluns per parlar de l'exposició del Rotary que obre portes demà a l'Ateneu, i l'Eduard Gené, que avui el tindrem aquí fent triplet, fent tertúlia, fent molta comèdia, carregat de cultura, i gravant una sorpreseta per la nostra audiència la setmana que ve amb els imperdibles.
Ah, exactament.
Així que us espera molta ràdio, una setmana de molta ràdio per vosaltres, eh?
I molta vida, perquè aquí a Sant Cugat tenim molta vida.
Molta vida. Escolteu-me, comencem pels temes que ens ocupen en aquesta tertúlia. Després que l'Ajuntament de Sant Cugat engegués la 5a edició dels pressupostos participatius, ara ha arribat l'hora dels veïns, que fins al 3 de novembre poden escollir quins projectes volen que es desenvolupin. Recordem que durant aquest mandat només hi haurà una edició d'aquesta iniciativa per executar, diuen, el màxim de projectes possibles al mateix temps que es pugui acabar els pendents d'edicions anteriors. Quina és la previsió? Doncs finalitzar el mandat, que al finalitzar el mandat s'hagin destinat aproximadament 4 milions d'euros, 1.120.000 d'euros per als projectes de la 5a edició i prop de 3 milions per als projectes que encara estan pendents d'executar de les edicions anteriors. Vosaltres participeu, o heu participat o participareu en els pressupostos participatius?
Sí, jo sempre he participat i precisament fa 2 dies vaig votar.
Sí, tu tens vens amb els deures fets.
Sí, a Mirasol. Jo sóc molt formaleta. M'agrada participar i viure la ciutat, no? Després vas veient... Bueno, són iniciatives que van sortir fa 5 anys o 6, que la idea per mi és molt important, perquè la força per mi sempre rau en la gent.
Tenen més anys, Montse.
Què?
Que tenen més anys.
O més anys, però bueno... Gràcies, Eduard. Però m'agrada... Penso que la força sempre rau de les persones, perquè totes les coses les mouen la gent, a les associacions. Jo ja fa molt temps que dic que no... Sé que hi han d'haver polítics i partits polítics, però jo no confio en cap partit polític. La força sempre està en el poble. I que el poble pugui participar és important. El que passa és que el poble... No tothom té o temps, o sap com fer-ho, o ganes de fer-ho. Però és que ens hem d'empoderar les persones. I bé, dir les coses, perquè nosaltres som els que coneixem el que passa al barri. Però bueno, aquí dit això, bon dia, estic molt contenta d'estar aquí, i a més amb l'Eduard, que m'encanta.
Jo la veritat és que, escoltant ara la Montse, no sé, m'ha donat...
O sigui, és un xute, la Montse.
He tirat enrere perquè jo fa 25 anys que has dit exactament el que has dit tu.
Clar que sí.
Sí, però ara no ho dic.
Bueno...
Ai, carai, ai, 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 ai.
Aquí està la gràcia d'aquesta tertúlia.
No, mira, ara comencem pel principi. Quan es va fer els primers pressupostos participatius, jo era
on eres?
Jo era president del Consell de Ciutat.
No.
El primer acte que es va fer va ser a la cafeteria del Teatre Auditori, on van venir representants de 4 ciutats de Catalunya que ja havien iniciat aquest projecte, ja ho feien. Jo la veritat és que ara no me'n recordo dels 4 quines eren. Em sembla que un era la Garriga, estic així segur.
De fet, els projectes participatius són d'obligat compliment per llei pels ajuntaments,
sí, exacte,
és una iniciativa
exacte,
que ve impulsada per una norma.
Llavors van venir aquests 4, van explicar cada un la seva experiència i, òbviament, eren tots més petits que Sant Cugat en població, tot i que, imagina't, amb aquesta diferència d'anys, vol dir que aquí vam crescut de l'ordre dels 20.000 habitants més, i aleshores tractava una mica de veure l'experiència que havien tingut aquests llocs i una mica projectar-la amb el que es volia fer aquí. Els primers pressupostos participatius no es presenten com ara. Si eren, senzillament, es anaven trobant grups de persones interessades.
Focus grup, no?, que es diu tècnicament.
I aleshores aquests anaven preparant, anaven creant les diferents sol·licituds, però no era com ara que està un pressupost pel centre, un pressupost per les planes, un pressupost per la Floresta, un pressupost per Mirasol, no. Sinó que es votava i es votaven en general i per tant l'aplicació podia ser concentrada en un lloc o no.
De fet, la idea, no? Com tot, ha anat evolucionant des de la seva primera edició fins ara i s'han intentat anar perfilant perquè aquesta execució pressupostària, que al final és de tots els veïnes i veïnes de la ciutat, pogués arribar de manera, d'alguna manera equitativa als diferents barris i districtes de la ciutat.
Aquest és el problema. Abans es va comprovar amb el primer que, òbviament, s'havia concentrat les demandes i les sol·licituds en els llocs on hi ha més habitants. I aleshores passava que un lloc, doncs, com les Planes, que té menys habitants, com la Floresta, que té 4.000 i pico en aquest moment, doncs no, pràcticament no li arribava res. Aleshores la segona versió va ser dir, no, ara el que farem serà concentrar per cada lloc, o sigui que hi haguessin sol·licituds del lloc, del departament, del barri, el que sigui, i després s'escollirà un d'aquests per aquest lloc. Per tant, vol dir que tots els districtes tindran un pressupost participatiu. Això canvia molt en aquest sentit. Altra cosa és com després això es converteix en realitat.
Com s'executa, no?
Parlem-ne, no? Jo crec que compartim que la idea és bona, que la participació ciutadana sempre és positiva en la presa de decisions d'una ciutat, sobretot d'una administració local que és la més propera. Ara bé, des de la idea a l'execució hi ha un camí pel mig, no? Clar, que el govern actual digui que només es farà una edició durant aquest govern perquè els diners que hi ha destinats a pressupostos participatius serviran per executar altres projectes que s'havien aprovat però que no s'han executat, és quelcom que potser a la gent li sorprèn, no? Què vol dir? Quins mecanismes hi hauria d'haver per vetllar que aquests pressupostos, que recordem el procediment, per les persones que no el coneguin, es fan unes propostes, qualsevol persona pot fer arribar una proposta a la plataforma de Decidim Sant Cugat, o els equips tècnics validen que aquestes propostes siguin o no siguin viables amb el pressupost que s'ha adjudicat, i si és viable es pot votar. Les propostes més votades seran aquelles que s'executaran.
Que s'han de fer.
Exacte. Què ha passat fins ara, no? I segurament no és un problema exclusiu de Sant Cugat, sinó que també ha passat en altres municipis, que aquestes propostes que s'han anat acceptant, aprovant, i han sigut les guanyadores d'altres edicions,
no s'han executat.
No s'han executat. Què passa amb això? Això genera frustració a la ciutadania i fa que gent com l'Eduard potser li generi un descrèdit o li falti motivació per participar perquè veus que aquells projectes que s'aproven no s'executen. Com ho fem perquè això no passi, no? Qui vigila l'administració en aquest sentit?
Bueno, és que aquí tenim... A veure, l'administració té un paper molt important capdalt de regular, gestionar i tirar endavant. I també s'hauria d'autoanalitzar. Teòricament, a veure, aquí entra els que governen i després hi ha els funcionaris, perquè tots sabem que tothom arreglarem tot, ens voten, però després, quan arribes, et trobes amb la realitat de com funciona la maquinària. I això, les persones que més o menys ens hem ficat en associacions, en juntes directives i hem estat en llocs que ens hem dedicat a fer coses, veus que no tot es pot fer en un dia ni tot s'arregla. Però, bueno, les coses s'han de millorar, s'han de corregir i ser autoexigents, eh? O sigui, que hem de ser exigents amb l'administració, demanar que millorin, si s'han regulat. Evidentment, no es pot estirar més el braç que la màniga, els diners són els que hi ha, i la carta als Reis pot ser molt gran, però hi ha el que hi ha, i s'ha de fer bé les coses, però sí que no hem de deixar de seguir demanant, de seguir participant, i també demanar que les coses es facin millor. Tots aprenem, la vida és un camí, hem d'aprendre, i jo crec que aquesta és una bona direcció, perquè bueno, demanar que millorin la seva gestió. Si ara han decidit posar ordre i dir executem tot el que està pendent, doncs em sembla correcte.
Algunes, eh?
Algunes.
Perquè, clar, el que diu l'administració és que hi ha alguns projectes que s'havien aprovat que no són realistes i no es poden executar. Clar, aquí és on quan una part de la ciutadania diu, escolteu-me, si el projecte passa una validació tècnica que des de l'Ajuntament s'aprova i per això va a votació, què vol dir que després algú diu que això no es pot executar?
Això no està bé.
Què falla aquí? i no sé si potser algú hauria d'assumir les responsabilitats de tot plegat.
Clar, jo seguiré parlant des de la memòria, si, si us sembla bé.
Sí.
Un dels primers pressupostos que es va aprovar va ser el de l'amfiteatre als Jardins del Vallès. Això va sortir d'una proposta pràcticament d'aula de so i aquesta proposta va tirar endavant. Va tirar endavant després de molts problemes perquè no s'acabava només amb el fet concret de l'audit del que era l'amfiteatre, sinó tot el parc,
els jardins.
Tot el parc dels Jardins del Vallès. Es va aprovar finalment amb unes característiques determinades que automàticament quan es volien posar a la pràctica, en aquest cas al cap de, si no m'equivoco, un any d'haver-ho aprovat, va sorgir un problema amb el veïnatge. Les comunitats de veïns de properes, sobretot una, un president absolutament... O sigui, que era un president presidencial, sí? O sigui, una persona que no sé, en la seva vida privada que passava per allà, era el president, doncs va dir que allò seria un problema molt greu perquè es trobarien doncs, amb molts sorolls, es trobarien amb molts problemes a la nit, etc etc. Quan aquell parc ja en tenia de problemes, ja els tenia, però de gent senzillament que saltava i que feia allà, passava allà a la seva part de la nit. Molt bé. Després va dir que sí, hi havia molt soroll perquè allò era molt gran, el que s'havia programat era molt gran. En definitiva, el que va passar va ser que aquest auditori es va reduir a la cinquena part quant a capacitat, cinquena part. Es va assegurar per part de l'Ajuntament que qualsevol cosa que es fes no passarien de les 12 de la nit i, òbviament, que estaria controlat la zona perquè una vegada acabat l'acte o els actes que es fessin no hi hagués cap tipus de problema en quant doncs, a la tranquil·litat del veïnatge, tal, tal, tal. La realitat és que, efectivament, es va reduir. Això van passar, si no m'equivoco, 2 anys abans d'arribava que es fes l'amfiteatre. L'amfiteatre, una vegada acabat, el que ha passat és que quan hi ha hagut algun tipus d'acte, jo penso, per exemple, en algun concert, o penso en les lectures a la fresca, exacte, el que ha passat és que s'han ampliat posant unes cadires, perquè estava pensat per 550 localitats i va acabar sent, per si no m'equivoco, 150. Aleshores, va quedar això així, però el problema que apuntava la comunitat no s'ha... O sigui, ha continuat en part, però no perquè hi hagués l'amfiteatre, perquè es fessin actes públics d'aquest tipus, com ara la Festa Major del Monestir, que han fet una quantitat d'actes allà, sinó perquè la gent que va, els joves en aquest cas, bueno, joves avui en dia poden arribar a 35 anys.
Sí, de 40 són joves.
I de 40 joves, també, exactament. Doncs perquè continuen a vegades fent el mateix salt que feien abans, amb la diferència que ara es troben que hi ha un amfiteatre. Clar, el problema quin és? El problema és dir, determinada cosa, que hi apuntava la Montse molt bé, l'Ajuntament és l'executiu. És igual com un consell, no? El Consell de Cultura, el Consell de Ciutat, aconsella. Aquests consells que puguin donar a qualsevol tipus de consell, en aquest cas aquest tipus de participació, que és molt baixa per altra part...
Després parlem de les dades, un 4,3%.
Exactament, o sigui, és molt baixa. A l'hora de la veritat, resulta que si l'aplicació d'allò no es fa en un temps que podríem considerar com a normal... Si es vota una cosa aquesta legislatura, com a mínim, si no dic... a la següent, com a mínim, màxim, entre la següent i l'altra, s'ha de realitzar, perquè si no, aquest percentatge que deies tu, cada vegada serà menys, perquè la gent hi deixarà de creure.
Parlem, si voleu, de percentatges i parlem de les propostes, també. Ens trobem moltes vegades que la gent fa les propostes que més li semblen, no?, o que més li creu que convenen pel seu entorn. El que passa és que algunes d'aquestes propostes són d'allò que haurien de formar part d'un pressupost ordinari d'un ajuntament. És a dir, arreglar voreres, que no hi hagi pals doncs, d'escomeses de subministrament a les voreres per poder-hi passar amb els carretons o amb una cadira de rodes, l'asfaltatge dels carrers... Creieu que els pressupostos participatius han de ser per executar allò que hauria de ser ordinari d'una obra d'un govern, o haurien de ser alguna cosa que anés una mica més enllà?
Jo crec que d'entrada hauria de ser més enllà. És el plus. La gent aporta coses, no? L'altre ha d'estar dintre de les funcions de gestió.
Un carril bici formaria part de la planificació d'una ciutat en la mobilitat d'un govern, no d'una voluntat d'un veïnat.
Exacte.
Abans tu, Montse, parlaves del tema aquest dels partits o del...
Sí.
Jo diria una cosa, el color dels partits que estiguin al govern, tant al govern com a l'oposició, no poden canviar la seva actitud davant de determinades coses.
Exacte.
Perquè tothom vol, i si no, com ho diguin, tothom vol que els carrers estiguin il·luminats, tothom vol poder caminar per les voreres.
Exacte.
Tothom vol que si hi ha una pluja no s'inundin segons quines parts, jo ho vol tothom.
Clar.
Tant li fa si és de dretes, d'esquerres, o sincerament no té teòricament cap més partit i només li ha de ser del Barça. Vull dir, és igual, per tant hi ha coses que dius, això no té color. Això no té color. I, per tant, qualsevol ajuntament, qualsevol que estigui exercint l'ajuntament. I tu apuntaves una cosa molt important, Montse, el tema del funcionariat.
Clar.
El tema del funcionariat, és a dir, sobretot els funcionaris estatals, és a dir, intervenció, interventor i secretaria, ha arribat un moment que han agafat un caràcter decisiu o
és que són qui té la responsabilitat.
O pal·liatiu, o de deixar-ho en un racó. Mm. I llavors arriba un moment que dius, a veure, aquesta és la llei. Molt bé.
Ja no és con la iglesia hemos topado, és con el funcionari hemos topado.
Bueno, però vull dir, aquesta és la llei, molt bé. Ara, si la llei en el temps es demostra que no ajuda a funcionar bé, s'ha de rectificar la llei, s'ha de canviar la llei.
Això són els polítics que ho fan, no els funcionaris, eh?
D'acord.
Vull dir, com dius tu, tenen una responsabilitat que ha fet canviar la seva mirada. Però aquest canvi de mirada, en aquest cas parlem d'aquests pressupostos participatius, el que no pot fer és anul·lar allò que d'una manera més o menys, diguem-ne, acceptada per tothom, ha tirat endavant. Això no pot ser.
Però tenim uns responsables polítics. De fet, hi havia una cartera de participació que per ara jo crec que tampoc s'han tomat massa, potser el mea culpa, no?, d'allò que no s'ha fet bé. I a vegades està bé fer autocrítica i no passa res. Les persones ens equivoquem. Sembla que a vegades sigui pecat capital. Tots ens equivoquem, tant de bo. Doncs les persones que gestionen allò que és públic no s'equivoquessin gaire sovint, perquè és una responsabilitat molt gran, però a vegades cal acceptar quan alguna cosa no s'ha fet prou bé, i no cal que la culpa sigui d'una persona en concret, però a vegades cal assumir, no? Igual que la ciutadania ha d'assumir, si els carrers són bruts possiblement és perquè hi ha una colla de marranos i marranes que llencen coses, més enllà de l'estructuració que hi hagi del servei de recollida, doncs quan es proposa un projecte, s'aprova i no s'executa, també ha fallat alguna cosa. L'Eduard apuntava també aquesta participació, no? Hi ha gent com la Montse, que és molt activa en la ciutat i que participa en aquests projectes que al final són per engrescar la ciutadania a decidir algunes coses de la ciutat, ho deia, més per llei, i creiem, jo crec que està bé que així sigui, però clar, els pressupostos participatius del 2022-2023, la participació va ser del 4,3% de la ciutadania, que recordem que poden votar aquelles persones que són majors de 16 anys. Què us sembla que només voti el 4,3% de la ciutadania? És un èxit? És un fracàs?
Falta pedagogia.
Què es pot fer per millorar?
Falta pedagogia, a part de que hi hagi una bona gestió, perquè no generi frustració. Però hem de... I sobretot els joves, perquè, a veure... Ara ens hem d'enfocar amb els joves en tot, eh? En promoure la pau, en promoure que la gent no fumi, amb l'ecologia, però també amb la convivència. Els joves són el futur, I bueno, es tracta d'ensenyar, i a les que som més grans el que hem de fer és traspassar el nostre coneixement de bon rotllo, no en plan pagant bronques, perquè cada dia tothom s'equivoca i hem de reconèixer els errors. Jo cada dia m'equivoco més, em vaig fent més gran i me'n dono compte que m'equivoco, però cada dia m'estimo més i em perdono, perquè escolta, sóc humana, tots som humans. L'administració és una administració, però dintre hi ha persones. Persones que tenen els seus problemes personals i tal. Hem de tenir empatia, però hem de ser responsables també, i hem de ser autocrítics amb el que fem, no dir, ai, que guai que soy. No, cada dia t'has d'aixecar amb una actitud de dir, a veure què faig de bo avui, i ajudar i treballar, però sobretot ensenyar als joves, ensenyar-los el camí.
I algunes coses també millor que les facin diferent, perquè hi ha coses a millorar, no?, del que s'ha fet fins ara.
Sempre, és lo bo, és lo apassionant de viure, que sempre es pot millorar. No. Bueno, el que dèiem abans amb l'Eduard, no? Qui ens ho havia de dir fa 40 anys que arribaries a l'edat que tens? Jo no sé el que viuré, però bueno, segueix sent apassionant viure. I tenim el deure de mostrar el camí, acompanyar, i és important que la gent s'empoderi. Mira, jo ara parlem de la ciutadania, però jo penso, jo saps que toco el tema del tabac. Jo fa molt temps que dic, no han de ser els sanitaris que diguin, vostè no fume. No, t'hem d'explicar a tu, persona, tots els avantatges i inconvenients que té això. I tu decideixes què fas, perquè la teva salut és teva. No, jo no t'he de cuidar tu. Tots ens hem de cuidar.
El problema del tabac és que també perjudiquem els que estan a la vora,
sí,
eh?
Tot. Ara no entrarem en el tema del tabac perquè no toca aquí, no? Però hem d'empoderar la gent amb coneixement. Ara parlem, doncs, ciutadania, que tu pots participar, tu pots contribuir a la millora de la teva ciutat i tens el deure de fer-ho, i la llibertat de fer-ho.
Jo tinc la impressió que el primer percentatge, si no m'equivoco, estava al 3 i pico. La primera vegada. Per tant, volíem dir, sent optimistes, volíem dir, home, ha pujat.
Sí.
El que passa és que ens trobem en una ciutat que ja està repetit molt, doncs així, que ha anat creixent molt en molt poc temps.
S'ha duplicat el 2000 al 2025, ha duplicat la seva posició.
Exactament. Què vol dir? Vol dir que hi ha moltíssima gent que d'alguna manera viuen a Sant Cugat, és a dir, dormen a Sant Cugat, millor que viuen, dormen, i que tenen un desconeixement de la ciutat en si, del que és la ciutat, del que suposa, dels aspectes, i a poc a poc, no vol dir, sobretot quan hi ha criatures, quan hi ha nens petits i nens petites, que aleshores, a través d'aquests nens petits i tal, comencen a integrar-se una mica en diferents activitats, etc., i van coneixent què és el poble. Però hi ha molta gent que viu aquí, t'hi diré. Òbviament que si el carrer, la vorera està malament del seu carrer, se n'adona que això està malament. Això està clar. Però si efectivament, com a mi m'ha passat amb gent que he conegut per diverses raons a Barcelona, que he dit, vius a Sant Cugat, jo també, molt bé, sí, he vist que allà tal, molt bé, i home, vaig al teatre. Quin teatre? Com una persona que viu a Sant Cugat fa 20 anys et diu quin teatre, és al·lucinant. Aleshores, com és possible que un percentatge elevat de la gent que viu a Sant Cugat, i no nens i nenes ni adolescents, sinó gent gran, a més universitaris, a més en gran nivell econòmic, etc., com és possible que davant d'una possibilitat com aquesta de participar, ajudar, dir, voldrien que fes això o això o això o això, no hi participin?
Què falla,
exactament. I llavors arribem a una altra conclusió, i abans podia dir una altra cosa. Quan comentava un fet, ara no recordo quin filòsof, romà, no hi ha grec, romà, va fer també una exposició dient com és possible que la joventut es comporti d'aquesta manera. I estem parlant, doncs, de l'any 300 abans de Crist.
No?
I per què? Perquè la joventut, ser jove, vol dir fer determinades coses en aquell moment. Ara, fins a quin nivell pot arribar això? Aquests joves poden participar, han de participar en una cosa com aquesta? Jo diria, sí, i tant.
Poden.
I tant. Poden i haurien de participar, perquè sí, perquè efectivament estarien ajudant a crear un tipus de ciutat diferent o més tal com els agradaria que fos a partir de la seva participació. Per què no passa això? Doncs jo no sé.
Ara deixem que faci una mica de broma, que sigui irònica. Els joves han de participar perquè tal com es gestionen les coses i triguen tant, quan siguin grans ho tindran.
Ho trobaran, no?
És broma,
I mentrestant... No, és broma, no? Ja vas bé. El problema és això. El problema és
per posar una mica
d'humor. En quin percentatge aquestes propostes arriben a final a bon terme.
Clar.
Hi ha una responsabilitat compartida, no? Hi ha la responsabilitat pròpia que apuntava la Montse de la ciutadania, de que ha de ser conscient que té uns deures, unes obligacions, i que al final s'ha d'empoderar i prendre decisions. Sí. I hi ha l'altra responsabilitat que ve per part de l'administració, que és fer les coses en temps i forma, per dir-ho d'alguna manera, per no generar aquesta frustració i que aquestes participacions siguin cada cop més baixes, perquè la gent tingui la sensació que allò no acaba d'arribar mai a bon port.
Però com deies tu molt bé abans, hi han determinades coses que no cal que estiguin en un pressupost participatiu.
Exacte.
Són unes coses que l'Ajuntament, de forma normal, hauria d'assumir sempre, qualsevol color que hi hagi a l'Ajuntament, més
sí.
igual.
Sí. Les coses estructurals no tenen color.
Clar.
És que està clar.
Però és una ciutat molt cara de mantenir, Sant Cugat, eh? Vull dir, de vegades sí. La ciutadania ha de ser conscient que vivim en una ciutat que és molt bonica, però que és una ciutat molt extensa en territori, són 42 quilòmetres quadrats de ciutat, que gaudim de moltes zones verdes, però que també requereixen d'un manteniment, i això possiblement vol dir que els impostos són més alts que en altres ciutats. Però, si volem que la ciutat estigui ben mantinguda, ens toca pagar impostos. Allò públic es cuida amb els diners de tot. No sé si també a vegades la ciutadania no acaba de casar aquesta idea de que allò, que aquest model de ciutat també costa uns diners de mantenir, per tant s'ha de pagar aquests impostos.
Però molts han vingut per això.
Però després ens queixem que paguem molts impostos.
O sigui, han vingut a viure aquí precisament per això.
Però no ho has sentit tu, que paguem molts impostos?
Ah, sí... Sí, tant, no?
Sí, sí.
Sí, sí.
Però també la ciutadania hem de saber el que val, conèixer les coses, però també hem de mirar de no embrutar, de no fer malbé les coses, perquè si no els diners que paguem es serviran per reparar i no per invertir en coses noves. Tots tenim un paper aquí a jugar. La informació i l'educació i els coneixements són en tots els sentits. Vull dir, no és més net el que més neteja, sinó el que menys embruta. I això també és un tema que s'ha de dir.
I que netegi bé.
I que netegi bé, sí.
O sigui, és a dir, si hi ha 25 aparells, 50, més igual, els que són nous, d'una tecnologia fenomenal, sí, extraordinària, però darrere de la màquina no hi va ningú que investigui i que miri què ha passat amb la màquina, malament.
Les persones
això
són...
Jo ho he vist.
Si trec la vareta màgica i us concedeixo un projecte de pressupostos participatius per executar aquest any, què triaríeu?
Ui, que difícil ens ho poses, Alba. És molt difícil, eh?
Mira que és màgia. Mira que és màgia.
Jo m'agradaria que hi hagués més concepte de poder fer servir lo públic i que fos públic.
Recuperar l'espai públic?
Recuperar més l'espai públic per tothom. I que tothom lo fes un ús responsable. Perquè tenim bon temps, tenim espais preciosos, i el millor que podem fer és compartir. A més, té un doble factor. Si la gent ens trobem a les places i als parcs, tot més bo per la salut mental. Jo crec que fer... per exemple, els Jardins del Vallès, que es poguessin fer servir més. Tenim espais molt macos. Al Parc Central veus molta gent, els que passegen gos. Jo crec que l'espai públic s'ha de potenciar.
Eduard.
Bueno, jo per la part que em toca ja pots imaginar-te el que demanaria.
Una sala B o cobrin la Unió?
Més espais públics per poder desenvolupar les arts escèniques.
Exacte.
I no només per exhibició, sinó sobretot perquè els grups que ja existeixen, sigui de dansa, sigui de teatre...
Aquests espais estan reclamats, eh?
Puguin assajar, puguin preparar, puguin organitzar. O sigui, la ciutat ha crescut, amb això que estàvem dient abans, ha doblat, i té els mateixos... És a dir, té un espai menys dels que tenia. Dos. perquè un seria la Unió, que encara no està en marxa, i l'altre seria el Centre Popular Andaluz. Sí.
Com que no tinc barreta màgica, perquè...
No. Ei, però soc... tot arribarà.
Per perquè exemple, soc els, mortal.
Els espais públics haurien d'estar, per exemple, amb un lavabo, i amb una petita quiosc que puguis prendre una aigua... Que, o sea, que
no a preus estigui... populars, també.
Sí, a preus populars, no? Que realment si hi hagués vida.
Doncs mira, amb aquests desitjos, que de moment no podem complir perquè no som genis ni tenim vereta màgica, però els fem, ens acomiadem. Montse, Eduard, moltes gràcies per acompanyar-nos. Eduard, et sentim a les 12 amb el Molta Comèdia. Fins ara.
Gràcies.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Continguts en xarxa.
Avui parlarem de l'amistat, de la família, del dol i en general dels reptes quotidians i reals de la vida. Em penso que ja t'ho ensumes, més o menys perquè no quadra amb el guió que t'he donat.
No gaire.
Efectivament, parlarem de Gel a 40 graus, el llibre debut de la nostra magnífica presentadora Laura Cera, editat per Campana.
M'heu colat? Ara mateix?
Una mica.
I mira però... que estava previnguda de fa temps, però no m'ho esperava.
Ho hem fet bé, també, em penso. I el llibre té a la Laia com a protagonista, una matronina a prop dels 30, la qual s'enfronta als canvis que pateixen les nostres relacions al llarg de la vida i d'unes expectatives que no sempre es compleixen. Benvinguda, Laura Cera, com estàs?
És una entrevista o no?
És una entrevista.
Moltes gràcies, Carles Bancs, quin plaer, no?
Hem canviat una mica l'actualitat per parlar del llibre. I en ell expliques també que escriure un llibre era un dels objectius, no?, de la teva vida.
Sí.
A mi m'agradaria saber quin va ser el procés perquè es fes realitat.
Ha estat tot molta casualitat o causalitat, no sé, depèn de com ho vulguis mirar, perquè no hi havia cap mena de pretensió en acabar publicant una novel·la. Quan jo vaig començar a escriure aquesta història estava en ple confinament i tenia moltes ganes de buidar el pap, de reflexionar sobre qüestions que a mi m'interessaven o que necessitava d'alguna manera plasmar sobre paper, i em vaig trobar fent una història que no era la meva, sinó la de la Laia. I a partir d'aquí vaig pensar, per què no? Provem-ho.
En el teu cas s'ha complert aquest objectiu de vida, però posem massa expectatives a la nostra vida sovint, o a les persones?
Constantment, jo crec. Sí, mira, m'agrada molt que diguis a les persones, perquè crec que és una cosa inevitable i que algunes fem sense adonar-nos-en, fins i tot. I el problema de les expectatives, jo crec que no està malament, però sí que és cert que depèn d'on les col·loquis, després et frustren, si no les assoleixes. I aquesta és la part negativa, jo crec. No poder aconseguir el que tu t'havies dibuixat mentalment o el que tu havies donat per fet, que seria d'una manera determinada.
Clar, potser si li poses les expectatives a en Ricard, doncs t'acabarà sortint malament tot plegat, no?
Sí, és un personatge bastant creat perquè caigui malament, em sembla, als lectors.
Ho ha aconseguit, en el meu cas.
L'has llegit, de veritat?
T'ho prometo.
Sí, molta gent m'ho està dient i no em sorprèn perquè, evidentment, és una cosa molt premeditada. En el cas d'aquest personatge, no tots poden ser bons, no? Sempre ha d'haver-hi una mica un antagonista i serveix per moltes altres coses. Aquest personatge també serveix per posar sobre la taula qüestions com, per exemple, el maltractament psicològic, que a vegades sembla que no existeixi o que hi ha comentaris o situacions aparentment banals o les que no es dona importància, però que van omplint un sac que al final pot acabar patant.
Sí, que a vegades també utilitza com una mica una tècnica que a Llatinoamèrica es coneix com la llei del hielo, la llei del gel, que és intentar evadir els conflictes, i que lliga bastant també amb el títol del llibre.
No ve per aquí, però...
Ja, ho sé, però hi vaig pensar i vaig dir, doncs, em lliga bastant, i això és l'amor en parella, però moltes vegades descuidem també, no?, l'amor de l'amistat, i que no sempre és fàcil també mantenir l'amistat i que sempre tot vagi bé.
I no en parlem prou, digues.
És diferent el dol de perdre un amic que el de perdre una parella?
Crec que és diferent perquè no el considerem dol moltes vegades, però pot ser molt pitjor que trencar amb una parella sentimental, perquè a vegades quan tu poses punt final a una relació de parella o la posa l'altra persona és perquè passen coses, no? O perquè s'acaba l'amor, si ho romantitzem una mica. Però hi ha moltes relacions d'amistat que s'acaben o que es comencen a desfer i ho veus i no ho pots evitar, i no saps ben bé què ha passat, perquè potser no hi ha hagut una traïció com a tal, no? Però és la vida. I és una cosa que a mi m'ha obsessionat sempre molt des de ben joveneta, i tenia moltes ganes de parlar-ne d'aquelles persones que són molt importants durant una temporada, durant una època, però de cop i volta no saps ben bé per què deixen d'estar-hi, potser, i no tornen, o sí, al cap d'un temps, però també et conforma això com a persona.
I que moltes vegades és algo que vivim com sols, no? És a dir, quan ho deixes amb la parella, de cop totes les teves amistats se't volquen a sobre, et donen suport, estan allà les 24 hores del dia. En canvi, quan et passa això amb un amic, com que la comunicació és més difícil, com que tampoc sabem què ens està passant, doncs també és més complicat, no?, sentir-nos recolzats pel nostre entorn.
Hi ha una persona que en aquest programa hem entrevistat més una vegada, que és la Marina Garcés, que fa molt pocs mesos va publicar un llibre que es diu La passió dels estranys, si no recordo malament, i ella parla d'això, del fet de la pèrdua de l'amistat, d'una ruptura d'amistat, no? O de com no estem acostumats a parlar sobre això, i al final és molt important perquè els amics formen part del nostre dia a dia i a vegades ho donem per fet, i potser això fa que no valorem prou certes coses.
De fet, la Laia, la protagonista, hi ha moments on ho valora, li dona moltes voltes, però té moltes altres coses, la Laia, a banda de relacions humanes que van canviant. La Laia, per exemple, també treballa a la ràdio, és periodista, és mataronina. Quant de Laura Cera hi ha en la Laia?
Evidentment, la Laia té molta cosa de Laura Cera, i la gent que em conegui, ho estic dient molt aquests dies, m'hi veurà segurament en molts capítols i en moltes situacions, però la Laia no és la Laura Cera. I és una cosa que aquelles persones que em llegeixin i que no coneixen de res, espero que ni tan sols es plantegin, que simplement es deixin submergir per aquesta història i que connectin no necessàriament amb la Laia, sinó amb qualsevol dels altres personatges, perquè crec que en algun moment qualsevol persona pot connectar amb alguna cosa d'un personatge de novel·la. Però sí, jo a la Laia li he fet passar coses, situacions que jo conec en primera persona o que he conegut a través del meu entorn més proper. I al final són situacions molt quotidianes, molt normals. Recordo que una vegada el col·laborador d'aquest programa, l'Esteve Vallmajor Díez de Andino, se'l va llegir i em deia: si això mai es publica, Laura, la gent dirà que en aquesta novel·la es parla d'amistat, d'amor, de relacions, de dol, de mort, però en realitat es parla de la vida, no? Perquè és que passa un any natural i passen coses molt quotidianes, molt diàries, que són al final aquelles coses o aquelles situacions que ens fan créixer o que ens fan tirar endavant, penso, encara que no sempre sortim com voldríem o com esperàvem.
Ara que parlaves de l'any natural, sí. La Laia també va cap endavant i va cap enrere. I molts capítols del llibre s'expliquen a partir de dates importants. Com d'importants són les dates del nostre calendari personal? Perquè tots en compartim un de comú, però també cadascú en té un de personal.
Jo crec que ens marquen moltíssim, i de fet, en una de les antigues versions de la novel·la, al principi de cada capítol hi havia la data, dia, mes i any, precisament per això, perquè jo sempre he cregut fermament que el que vivim, que hi ha dies que marquen un abans i un després, no? I a vegades no en som conscients, a vegades ho pensem un temps més tard, però jo crec que moltíssim és aquella famosa motxilla que sempre diem que carreguem, i ja no parlem només de morts, de pèrdues o de relacions concretes, sinó de petits moments que poden marcar la diferència i que poden fer canviar també el rumb del que teníem previst.
Laura, com bé sabràs, estem a Valors a l'Alça, i aquí també ens agrada parlar de valors. Quins són els valors essencials de les relacions humanes perquè funcionin, perquè ens facin créixer?
Mira, hi ha un valor, que és el de la convivència, que de fet et confessaré que era com el títol provisional que jo li havia posat en aquest manuscrit quan l'estava escrivint, perquè com que en aquell moment jo no em passava ni pel cap que es pogués arribar a publicar, per mi era convivència, que va ser com la primera paraula, el primer nom d'arxiu que va tenir el document que vaig començar a escriure. I crec que la convivència és el que ho mou tot en el dia a dia, i ho veiem tant a petita escala, ho podem veure dins d'aquest estudi ara mateix, no?, que som tu i jo, però tenim a dues persones més amb les que estem convivint almenys durant les properes dues hores, però també ho estem veient a escala internacional o global. I crec que la convivència és com la clau i és el valor que teixeix d'alguna manera tota aquesta història.
Laura Serra, autora de Gel a 40 graus, moltes gràcies i molt d'èxit, que segur que el tens. Et deixo tornar a entomar el timó del programa i espero que hagis estat a gust. Fins
moltíssimes
ara.
Moltíssimes gràcies, companys. Ha estat un plaer. Gràcies, Carles, per les teves preguntes.
Ràdio Sant Cugat. La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Acabas de cruzarte en mi camino. Solo llevamos unas copas de más. Disimulando vuelvo a mi sitio. Cualquier excusa es buena para brindar. Los nervios se apoderan de mi cuerpo y tú sonríes por debajo la nariz. Y mi mundo se me cae al suelo. No me quiero ir. No sé cómo hacer para acercarme más. Tú me miras, yo te miro, esto no acabará. Sin darme cuenta, cuidando las maneras, nuestros pies no paran de bailar.
Bailando toda la noche, te has convertido en la reina de este lugar. Bailando toda la noche, celebraremos nuestros días sin mirar atrás.
Esa forma bonita en que me miras me ha convertido y en la reina del bar. Y yo dejo que fluya mi cintura. Ven, pégate un poco más, ya, ya. Que no sé cómo hacer para acercarme más. Hace rato que vi tu mirada. Ya tenía el honderro para disimular. Yo te dije, ven, echa pa' acá. Quiero de esa suquita, papá. Dame de eso, yo quiero probar. Energía de esa buena que te llena el alma. Pégate, yo quiero bailar.
No sé cómo hacer para acercarme más. Tú me miras, yo te miro, esto no acabará.
Dame de esa suquita, papá. Dame de eso, yo quiero probar. Energía de esa buena que te llena el alma. Pégate, yo quiero bailar.
Bailando toda la noche, te has convertido en la reina de este lugar. Bailando toda la noche, celebraremos nuestros días sin mirar.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat. A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
I still have faith in you. I see it now. Through all these years that faith lives on. Somehow there was a union of heart and mind, the likes of which are rare and oh so hard to find. Do I have it in me? I believe it is in there. For I know I hear a bittersweet song in the memories we share. I still have faith in you, and I will say I never really thought I'd feel this way, but I remind myself of who we are, how inconceivable it is to reach this far. Do I have it in me? I believe it is in. I hear a bittersweet song in the memories we share. Do I have it in me? I believe it is in there. For I know I hear a bittersweet song in the memories we share. Do I have it in me?